22 minuts i seran les 3, els esports. Comencem per aquesta reunió de la Junta Directiva del Barça, una reunió que estava programada des de fa dies, però que, evidentment, ha agafat una importància més que notable per tot el que ha passat aquests darrers dies, especialment en aquest cas de les xarxes socials. De fet, no es descarta res, des de les dimissions o destitucions fins a una convocatòria d'eleccions, fins i tot, o potser, deixar refredar la situació. D'entrada, anem a la Ciutat Esportiva del Barça. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ha parlat avui Quique Setién i també ha parlat de tot això que comentaves. Ha sortit molt tranquil després de la gita de setmana que s'ha viscut al Barça arran de la crisi digital. Les explicacions del president Bartomeu han convençut al tècnic.
Por supuesto, le da por buenas todo lo que habla el presidente. Nos dijo exactamente lo mismo que dijo el que ha dicho él en todos los sitios. Y yo ya no le he dado más vueltas. Y los capitanes tampoco hemos hablado más de ello. Ya ha quedado ya aparcado, es un tema que no nos ayuda para nuestra lo que tenemos que preocuparnos, que es el fútbol, y por lo tanto lo dejamos a un margen.
Un Setién que, de cara a la Champions, a tomb de l'entrevista de Messi a Mundo Deportivo, admet que l'equip ha de millorar, però que tot és possible.
Desde los últimos 20 años, como se han ganado muchas Champions, y creo que podríamos tener las mismas opciones, como ya he dicho aquí muchas veces, de ganarla como pueden tener otros equipos. Ahí no hay margen de error, que hay cosas que tenemos que tratar de mejorar y de hacer bien, ¿no? Y esto está claro, no estamos contentos con todo, porque no es así, pero yo creo que vamos creciendo poco a poco y vamos alcanzando niveles que nos van a permitir competir, desde luego, con todos los equipos.
Llista de 18 convocats pel partit de demà al Camp Nou contra l'Eibar. Les principals novetats: s'estrena el nou fitxatge danès Martin Braithwaite, rebut avui a l'entrenament amb el tradicional passadís de calbots per part dels seus companys. De les paraules de Setién es desprèn que podria jugar uns minuts, això sí, no com a titular. L'altra novetat és la de Sergio Aquiem, lateral esquerre del filial, que entra en el lloc del lesionat Jordi Alba. L'Englet torna després de sanció, tot i que ara torna a estar percebut, igual que un Titi. Tots dos es podrien perdre el clàssic de l'1 de març, tot i que Setién ha dit que no se la jugarà.
Doncs d'aquest nou fitxatge de Martin Braithwaite n'ha parlat amb el seu estil inconfusible l'entrenador, el que era el seu entrenador fins ara, el Leganés, Javier Aguirre.
Es cierto que nunca me había pasado, es la verdad, nunca me ha pasado que en un mercado de invierno te saquen a un jugador en un día, pum, te lo ventilan sin estar en el presupuesto. Tú no te imaginas yendo en último lugar que te sumen a dos jugadores, no te lo imaginas, la verdad, sería al revés, que a los grandes les sacaran jugadores.
Aguirre, a més, també ha donat gràcies a la FIFA, irònicament, evidentment, per deixar-lo jugar amb un porter i 10 jugadors. D'altra banda, i sobre el rival del Barça aquest cap de setmana, l'Eibar, ja heu pogut sentir el foc de l'abocador de Saldívar, s'ha reactivat durant aquest matí, això està molt a prop d'Eibar, toca molt a prop, que precisament l'Eibar és l'equip del rival del Barça, a les 4 de la tarda al Camp Nou. Eduard Clasca, bona tarda.
Bona tarda.
Els ha afectat en la preparació a l'equip de Mendy l'Eibar de cara a l'important partit de demà, que és incendi?
En principi no, tot i que és probable que hagi afectat a la planificació del viatge que avui realitza l'equip basc cap a Barcelona a les 4 de la tarda. Però sí que ha afectat en el calendari, ja que el 10 de març té el derbi basc ajornat amb la Reial Societat. Però l'Eibar durant la setmana s'ha pogut entrenar amb normalitat i per preparar el partit. L'equip armé, com ja és de costum, s'ha entrenat al camp de Xavalpe, una localitat de 30 quilòmetres d'Eibar, que excepte ahir, que van fer el treball específic al gimnàs i sessió de vídeo a Ipurua. L'equip basc és un equip poc fiable a domicili, només ha aconseguit guanyar a Leganés i només ha sumat 8 punts lluny del seu estadi, i a més tampoc ha aconseguit puntuar mai al Camp Nou, tot i que s'ha avançat en dues ocasions de les 5 que hi ha jugat. L'Eibar és 16, amb 24 punts, només 3 per sobre del descens. El preparador de l'equip basc, José Luis Mendilibar, es mostra convençut de les seves opcions de poder puntuar.
Creo que tenemos que ir convencidos nosotros de que nosotros también tenemos algo que decir en ese partido. No sé si es mucho o poco, pero algo seguro. Entonces, si ese algo, aunque sea poco, lo hacemos bien, ponemos todas las trabas del mundo al rival y luego somos capaces de llegar en ciertas ocasiones para crear peligro, pues bueno, pues eso es lo bueno, ¿no? Pero sobre todo ir convencidos de que lo que queremos hacer pues lo vamos a hacer sin ninguna duda.
L'Eibar té les baixes del davanter brasiler Charles per acumulació de targetes, Ramis, recentment operat del genoll dret, Quique García i Vigas, que segueixen arrossegant molèsties.
Doncs que estarà molt pendent d'aquest partit entre el Barça i l'Eibar és l'Espanyol, que no juga fins diumenge al camp del Valladolid. Si l'Espanyol pogués guanyar, arrossegaria el Valladolid cap a les zones més perilloses de la classificació, i si el Barça guanyés l'Eibar, doncs també li arrossegaria. Un partit molt important per la permanència dels blanquiblaus, però vaja, primer s'ha de parlar de Wolverhampton i el que va passar ahir. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
El partit de Pucela va planar, sens dubte, en la desfeta d'ahir a l'Europa League, 4-0 sense paliatius.
Quan ahir vam conèixer l'11 de Belardo, amb nou canvis respecte a l'equip que va jugar a la Lliga Sevilla, ple de futbolistes poc habituals, ja feia presagiar que les complicacions es multiplicarien. L'Espanyol va plantar cara a la primera part, però a la segona es va desfer com un terròs de sucre, especialment després del segon gol. L'efectivitat a les àrees va marcar el partit. De fet, tots dos equips van xutar el mateix nombre de vegades entre els tres pals, 6 cops. El Wolverhampton, però, va marcar 4 gols, 3 de Diogo Jota i un de Rubén Neves, l'Espanyol, en canvi, cap. Malgrat això, Belardo no se'n penedia de l'11 que va treure al Molineux Stadium.
He sacado el equipo que creía que podíamos ganar al Wolves. No ha sido así, pero evidentemente la Liga es la competición más importante por la situación que tenemos tan delicada, pero yo hoy saqué el equipo pensando en ganar el partido.
La d'ahir va ser la major golejada encaixada mai en la història europea de l'Espanyol, un càstig massa dur pel que va ser el partit, que deixa malauradament l'eliminatòria resolta. Ara toca centrar-se en la Lliga. Diumenge toca partit complicadíssim a Valladolid. És important no perdre a Pucela. Els vestidors estan convençuts, com explica ara Matías Vargas, que aquesta derrota no deixarà seqüeles des d'un punt de vista mental.
Creo que estos partidos te fortalecen para lo que viene. Te sacan esa rabia adentro, te unen más, y más teniendo la afición como vino toda la gente, como toda la gente nos apoya a todos los partidos. Con toda esa fortaleza vamos a sacar esto adelante.
L'equip s'entrena aquesta tarda a la ciutat esportiva i ho tornarà a fer demà al matí. Abans, roda de premsa de Belardo, demà dissabte, i després viatge cap a Valladolid. Aquests dos entrenaments han de servir per veure si Raúl de Tomás, amb molèsties físiques els últims 15 dies, pot entrar a la convocatòria i tenir participació en el partit de diumenge a les 4 de la tarda al José Zorrilla.
Recordem que la jornada primera s'obre aquest vespre a les 9 amb un altre partit molt transcendent per l'Espanyol, el Betis-Mallorca. Els pericos estan pendents perquè els interessa que perdin els balears, i és que el Mallorca és rival directe per la permanència. Segona divisió. El Girona jugarà demà a partir d'un 1:15 a casa contra la Ponferradina, un equip situat a 5 punts dels gironins. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
És un partit que d'entrada estarà marcat per l'absència d'Estuani, que està sancionat. Qui serà l'encarregat de fer gols?
Ja ho veurem, Carlos, perquè Estuani ha fet 22 dels 36 gols del Girona a la Lliga, i en els 4 partits que s'ha perdut aquesta temporada del davanter uruguaià, el Girona no ha guanyat mai. 2 empats i una derrota. A més, el substitut natural d'Estuani, Jonathan Soriano, fa un mes que està lesionat i encara no el tindran per demà. I l'altre davanter que hi havia a la primera volta, Marc Gual, i que havia fet 4 gols, ha marxat en aquest mercat d'hivern. Per tant, Pep Lluís Martí, l'entrenador, haurà d'improvisar.
Sabem que és una referència en el futbol d'atac del nostre equip, però tenim capacitat de suplir, evidentment, una baixa important, un jugador golejador, i és que, evidentment, marca molt la fase ofensiva del nostre joc, però crec que tenim jugadors per intentar combatir aquesta falta de gol d'en Estuani. Però jo crec que els nostres jugadors estan capacitats, trobaran els mecanismes per intentar arribar a la porteria contrària i tenir encert per dur-nos els 3 punts.
I clar, sense Estuani ni cap referència a dalt, l'equip haurà de buscar altres alternatives, com deia Pep Lluís Martí, per atacar i buscar el gol que permeti al Girona mantenir la ratxa de 4 jornades sense perdre i mantenir-se com més a prop millor del lloc d'ascens.
Tenim capacitat d'ubicar jugadors, tant en Alex Gallar com en Brandon, poden jugar en aquesta posició, ho han fet, i a vegades pues, entrar des de segona línia també és una oportunitat i cercar unes altres alternatives, però crec que lo més important és tenir la mentalitat de cercar la porteria, ja sigui d'una manera o d'una altra. Tenim solucions, tenim també dispars de fora l'àrea, tenim jugadors que poden també su contra un, que poden intentar desequilibrar passes interiors, tenim circumstàncies que ens poden ajudar, i evidentment els centres també és una d'elles, i torno a repetir, a vegades és menys indicat, és el que arriba i és que te fa gol.
Ahir des de València van apuntar interès per poder fitxar Juanpe per cobrir la baixa per lesió de llarga durada de Garay, però avui l'entrenador Pep Lluís Martí ha dit que saben el que vol el central i que els ajudarà molt d'aquí a fins a final de temporada.
Parlem ara de bàsquet perquè avui hi ha partit i dels grossos a l'Eurolliga. Avui el Barça juga a la pista del Panathinaikos. L'equip blaugrana és tercer i el grec sisè. Ernest Macià, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Doncs molt bé, el dubte que té el Barça és saber si veurem l'equip que encadena 5 victòries seguides en aquesta Eurolliga o el que va perdre contra el València les primeres de canvi a la Copa del Rei.
Jo tendeixo a pensar que serà el primer. El primer perquè, evidentment, el Barça doncs, ha demostrat fins ara una trajectòria regular en resultats, no en joc, però sí que contra els equips d'Europa de l'estil del Panathinaikos el Barça és superior. El problema és que aquest any el Panathinaikos és millor que el de l'any passat, que està pujant, que ara mateix seria arribar a la play-off, te'l pots trobar tranquil·lament a play-off, i que el Barça, evidentment, ve de la Copa, però el que va passar a la Copa jo ho veig més com un possible estímul. I, de fet, ahir, justament quan li preguntàvem a Pessic a la prèvia d'aquest partit, ens explicava que en 80 i llargs partits tots els equips tenen crisis de joc i resultats durant tota la temporada i que el més important és aixecar-se'n.
Un deporte en este nivel donde nosotros estamos siempre durante una temporada larga, especialmente en baloncesto, donde se juega 9-10 meses, hay crisis, seguro. Crisis de resultados, crisis de equipo no juega como puede, pero grandes equipos son equipos que aprenden mucho, aprenden muy rápido.
I, per tant, el resultat de tot plegat és que el Barça lluitarà per ser segon de l'Eurolliga, cosa que no està gens malament venint d'on veníem. Clar, haurà de competir amb el Madrid, que ahir va arrasar. El Madrid ahir va guanyar de 29 a la pista del Fenerbahçe d'Obradovic.
Sí, sembla que s'ha posat en mode final de temporada, no, el Madrid, una mica?
Sí, exacte. La bona notícia és que això ho fa al febrer. Veurem si d'aquí al juny, perquè les temporades són molt llargues, ho segueix fent, però ahir tenia baixes, com les de Randolph, les de Llull, etc. Felipe Reyes, no? Amb la qual cosa veurem si aguanten. En principi té un equipàs al Madrid per fer-ho. I d'altra banda, hi també estaven pendents que el Xavi Pascual, l'exentrenador del Barça, debutés amb un dels coers de l'Eurolliga i va debutar perdent amb l'Alba d'Ito García Reneses, 83-85. Però bé, el Barça avui juga un partit en què bàsicament el que vol és confirmar que estarà a la part alta i a partir d'aquí veure quins creuaments té. A dia d'avui seria Carlos al Panathinaikos.
Ja sabeu que podeu seguir tots els partits de l'Eurolliga al web i a l'app de Catalunya Ràdio amb la transmissió de l'Ernest Macé i la Carme Lloberes, tot a punt, oi, Ernest? Avui aquí, a partir de quina hora?
Amb moltes ganes, sí, avui a 8:45.
Doncs tothom atent a l'aplicació de Catalunya Ràdio i al web amb aquesta transmissió en directe d'aquest Barça-Panathinaikos, aquest Panathinaikos-Barça, un clàssic de l'Eurolliga, a veure on acaben els blaugranes.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Esportiva que ens porta ara cap al circuit de Barcelona-Catalunya. Això vol dir a Montmeló i tenim el Noel Rodríguez. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui acaba la primera tanda d'entrenaments de la pretemporada de Fórmula 1 i sembla que Mercedes marxarà content de Catalunya mentre que a Ferrari se li acumula feina de cara a l'inici de la competició.
Exacte, no estan tenint els millors testos als vermells, especialment en la persona de Sebastian Vettel, que dimecres es va perdre la jornada per culpa d'una grip. Ahir sí que va poder rodar amb normalitat. També ho està fent aquest matí, però quan portava disputada una hora i mitja de sessió i 40 voltes ja havia girat Sebastian Vettel, la unitat de potència del seu Ferrari que ha dit prou a la zona de l'estadi. Hem vist com l'alemany baixava del monoplaça, després remolcaven el Ferrari cap a boxes i ja no ha rodat en tot el que restava de sessió del matí. Sí que ho ha fet en aquesta de tarda, que ha començat a partir de les 2 del migdia. Sabeu que es para una horeta perquè els pilots i els mecànics puguin dinar entre la 1 i les 2, doncs des de les 2 que ja estan rodant els monoplaces. I com deies, Mercedes brillant i gairebé també intimidant. Avui millor registre per Valtteri Bottas, 1:15.7. Atenció, perquè això és mig segon més ràpid que el registre més ràpid de la temporada passada en testos i es queda només 3 dècimes de la volta més ràpida firmada aquí al circuit, precisament en possessió del finlandès. Va ser la qualificació del Gran Premi d'Espanya disputat el mes de maig passat, perdó, volíem dir. Ara mateix la sessió ja continua amb normalitat, fins fa una estona aturada per una virolla del Haas de Magnussen. S'ha ensenyat bandera vermella, hem vist també el pilot danès que estava en perfectes condicions a la zona dels metges i, doncs, com diem, fins a les 6 de la tarda durarà aquesta sessió. La setmana que ve tornaran els monoplaces entre dimecres i divendres.
Anem pel waterpolo. El Terrassa s'ha convertit en l'equip sorpresa del seu grup de la Champions. En el seu debut a la competició ocupa la 5a plaça i només és una per sota de les que donen accés a la final a 8. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui té una oportunitat de mantenir la lluita per aquesta classificació. Avui, a partir de 8:45 també, i amb Esport 3 en directe, rep el Marsella.
El Terrassa té l'oportunitat de segellar aquest vespre la quarta victòria consecutiva si aconsegueix derrotar el Marsella a partir de 8:45 del vespre a l'àrea olímpica. D'aquest equip francès en parla el tècnic dels agarencs, Dida Covacho.
Un rival amb molta velocitat, un rival que té una sortida de contra molt important, que s'ha de finalitzar, i que ara mateix, així com l'altra vegada, doncs portaven, jo crec que tenien una pressió, perquè veien que es podien ficar allà dintre de la Final 8, de ficar-se dintre dels quatre, pues ara mateix aquesta pressió jo crec que ara ja ha sortit, pues perquè ja s'ha picat una miqueta bo.
El Terrassa és cinquè ara mateix a la classificació, amb 12 punts, s'ha encadenat 3 jornades seguides guanyant i és a només 4 punts de les places que donarien accés a la final a 8, que ara mateix ocupen OSC de Budapest i Mladost de Zagreb. Recordem, els 4 primers de cada grup accedeixen a la fase final. Demà és torn per l'Atlètic Barceloneta, que juga a la piscina de l'Olympiacos defensant la primera posició del seu grup.
Catalunya migdia.